A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 13 minuts en més d'una ocasió, Laura Verdejo del Servei de Català de Sitges ens ha parlat dels voluntaris per la llengua. Aquelles persones que sense cap mena de pretensió que voler ajudar els qui estan aprenent català i per tant volen desenvolupar-lo així en la parla, en la conversa, doncs s'ofereixen per 10 sessions d'una hora i per posar en marxa, doncs això, les habilitats d'aquells que estan aprenent català. Sentiu en parelles lingüístiques. La Laura i en Joan Totosaus conversaven amb en Joan Paraire i amb la Maria Pérez. Elles són parelles lingüístiques i, com els dèiem, explicaven la seva experiència, bé, després de ficar-se en l'aventura que els proposava al Servei de Català. En Joan Totosaus presentava, per tant, amb en Joan, a la Maria i a Laura Verdejo.
No és aquest el primer any que tenim aquí a la taula de la ràdio, doncs, gent que està portant a terme aquest projecte de parelles lingüístiques, aquest grup de persones, doncs, que es troben un catalanoparlant i un que no ho és per ajudar, doncs, en el segon a desenvolupar-se i aprendre, doncs, els rudiments de la llengua. Saludem primer a la responsable del Centre de Normalització Lingüística, la Laura Verdejo. Laura, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ens has portat, tenim aquí a la taula, el saludarem, a una parella lingüística, doncs, per explicar-nos les seves experiències.
Exacte, amb la idea que tothom conegui l'experiència que estan portant a terme el Joan i la Maria, ara els presentareu, i també que tothom conegui el que representa això del voluntariat per la llengua, doncs avui compartim una estona amb ells dos perquè ens expliquin, doncs, què fan, com els va i totes aquestes coses tan interessants.
Quantes parelles lingüístiques teniu ara controlades?
A Sitges en tenim unes 10 parelles.
Unes 10,
sí, unes 10 parelles
aproximadament.
Tenim, sí, aproximadament. Sí.
Tot i que hi hauria la possibilitat de tenir-ne més.
En qualsevol moment, l'única cosa que necessitem és, doncs, un voluntari lingüístic, una voluntària lingüística,
sí,
i una persona aprenenta, que en tenim, doncs, que vulguin formar-se com a parella.
Perquè ara el que tenim és més oferta o més demanda? Més demanda.
Tenim sempre, malauradament, més demanda.
Clar,
tenim cursos de català, tenim molta gent amb ganes d'aprendre la llengua, i el que ens falta és, doncs, gent catalanoparlant que tingui ganes de compartir estones de conversa per ajudar aquestes persones que aprenen la llengua i que tenen tantes ganes de poder-la parlar amb normalitat a llançar-se, a perdre la por, a perdre la vergonya i, en definitiva, a viure en català.
I abans de presentar-los amb ells dos, encara una darrera qüestió. Quin compromís assumeixen o què implica fer-se voluntari lingüístic?
En primer lloc, el voluntari o la voluntària lingüística és una persona normal. No és un professor de català ni és cap persona especial. És simplement una persona que té el català com a primera llengua i que usa habitualment el català. El compromís que adquireix el voluntari lingüístic és el de mantenir unes trobades amb la parella lingüística, amb l'aprenent, unes trobades que, diguéssim, la directriu és de 10 hores, repartides en 10 trobades d'una hora cada una d'elles. El que passa és que després la parella realment fa el que vol. A partir d'aquesta premissa, doncs, es troben quan volen, potser no es troben una hora, sinó que es troben més temps, potser el compromís de les 10 hores, doncs, després continua endavant, però el compromís és aquest.
D'acord. Doncs passem a saludar a la parella que tenim aquí, amb en Joan i amb la Maria. Joan Paraire, sou una persona normal?
Per ara sí, amb un cap, dos braços, una cama, parlat, sí. Bon dia a tothom.
Bon dia, bon dia. A veure, per què us veu ficar, entenem que és el catalanoparlant de la parella?
Sí, per ara sí. I si no el dominaria, crec que força bé, no?
Per què us veu apuntant a aquest programa?
Per primer de tot, perquè jo crec que les persones que venen de fora i que tenen interès en parlar el català es troben amb una gran dificultat per fer-ho. Hi ha un problema de entorn social en què una persona que se li nota un accent que no és catalanoparlant, ràpidament la gent canvia l'idioma normalment el castellà, inclús podria dir que en certs casos fins i tot l'anglès, molt minoritaris aquests últims. I penso que això és un flac favor, primer per Catalunya i després per la gent que es vol integrar, perquè llavors és que té francament moltes dificultats per poder desenvolupar l'idioma. Pot saber molt bé teòricament, pot saber molta gramàtica, però clar, si no practiques al final l'idioma es perd. I la meva idea va ser doncs intentar ajudar amb aquest programa, que per ser ja fa anys que funciona, i poder donar doncs el meu granet de sorra per ajudar amb aquesta idea.
Quan fa que hi col·laboreu?
Doncs mira, jo col·laboro des de que vaig venir a Sitges, que vaig arribar a finals del 2006, sí. I llavors m'hi vaig apuntar, i amb la Maria és la quarta parella lingüística reeixida, més dos que no han acabat d'iniciar-se. O sigui, de fet, contactes n'he tingut amb sis, però que hagi fructificat només quatre.
Perquè com funciona això? Us ho suggereixen des del Centre de Català tenim aquesta persona i...
Sí, en principi la idea és primer t'apuntes com a voluntari i llavors des del centre, en aquest cas doncs, la Laura, em diu, mira, tinc aquesta persona que està interessada doncs, en fer aquestes trobades lingüístiques i quedar amb ella. I a partir d'aquí, doncs, com molt bé ha dit ella, són 10 trobades, de fet amb algunes de les parelles n'he fet més, sincerament, com a mínim d'una hora, i la idea és parlar. Sobretot que parlin ells, perquè clar, que parli jo no té molta gràcia.
Bueno, que t'escoltin també, no?
No. Depèn de la parella. A veure, per exemple, hi ha parelles que entendre el català l'entenen força bé, llavors no és tant que parli jo, perquè esclar, facilitat d'escoltar sí que la tenen, des del punt de vista doncs, de mitjans de comunicació, i en canvi que parlin ells potser els hi costa més.
D'acord.
O sigui que és fer, diguem-ne, una pregunta oberta perquè s'explain ells més que no pas que faci el gran discurs escoltant-me a mi.
Ara parlarem amb la Maria, però només una qüestió més. Quan la Maria s'equivoca, què feu?
Depèn del que s'equivoca. No m'agrada tallar. Si són errades molt, molt, molt importants, sí que li dic, però si no ho són, no li dic.
D'acord. Perquè l'important és comunicar-se.
Exacte. L'important és comunicar-se i sobretot que agafi confiança. Partint de la base, com ja li he dit amb ella més d'una vegada, que està aprenent un idioma. Per tant, no pot pretendre parlar-lo bé. I com que no pot pretendre parlar-lo bé, si haguéssim d'anar tallant cada vegada que alguna cosa no la diu bé, estaríem allí més encallats que un tren de la Renfe quan no funciona.
Però això és perquè tinc moltes errades o perquè dius?
No, Maria, ja t'ho he dit més d'una vegada, que és perquè estàs aprenent l'idioma, i és normal.
La Laura volia matisar alguna cosa.
No, això que ha dit el Joan és importantíssim. Jo ho he dit abans, i ho he dit d'una forma molt breu, el voluntari, la voluntària no és un professor de llengua, i sobretot el que es pretén amb el voluntariat és que la persona perdi la por, perdi la vergonya i es llanci a parlar. Evidentment, potser no parlarà perfecte, però és que tampoc no és la finalitat que parli un català perfecte. Si més no, la finalitat és que parli català. La correcció i fins i tot la seva autocorrecció també vindrà donada amb la seva capacitat de practicar i d'expressar-se. Llavors és molt important això. Estic totalment d'acord amb el que diu el Joan, que és molt assenyat. Si comença a parlar i l'anem interrompent per corregir, per modificar, no arribarem enlloc. El que arribem és a que es talli, que no parli, que es reprimeixi, no? Es tracta de deixar anar.
Jo, perdona, voldria afegir una cosa, i que ho voldria afegir des d'una visió diferent del que estava parlant, és a dir, evidentment no és el mateix, però afegir la visió d'haver rebut els inputs que pugui estar rebent ara en aquests moments la Maria. O sigui, jo vaig estar estudiant anglès durant molts anys i no hi havia manera de parlar en anglès. La solució va ser, en aquest cas pagant, evidentment, contractar un professor particular únic i exclusivament per parlar. Única i exclusivament per parlar. I va ser quan realment vaig començar-me a deixar anar amb anglès, que suposo que el dec parlar com els indis de les pel·lícules dels cowboys, però com a mínim m'entenen, i sí que és cert que he perdut la vergonya. O sigui que també és un aspecte més a considerar des del punt de vista de tenir una certa experiència, de posar-me a l'altre cantó, que també és important.
Doncs Maria Pérez, bon dia.
Bon dia.
Que has perdut la vergonya?
Jo la veritat és que no tenia molta veu.
Això ja comencem bé, aleshores. Des de quan estàs a Catalunya? A veure.
Des de finals de setembre del 27.
De finals de setembre?
D'aquest any.
De l'any passat?
No, d'aquest. D'aquest any?
De l'any passat, del 2010.
Del passat, sí.
Aquest any no tinc
abans
setembre
del Nadal,
encara.
Abans del Nadal, sí, d'aquest curs.
Això no era un problema lingüístic,
clar,
era un problema de dates.
És un problema de que jo penso com el curs escolar.
Ah, d'acord, és a dir, d'aquest any, evident. D'aquest curs. D'aquest curs, eh?
Sí.
Del setembre d'aquest curs.
Sí.
Tenies algun coneixement, alguna idea de català quan vas arribar?
No. Només quan vaig arribar, ara mateix recordo l'expressió propera parada, però no sabia més. Sí, perquè viatjo al tren.
D'acord.
Escoltava això, però no sabia res.
D'on ve la Maria? D'on?
De Madrid.
De Madrid. És a dir, ets espanyola,
sí,
però no havies estat mai a... És a dir, no coneixies el català.
Coneixia una mica, però no parlava i tampoc no havia estudiat el català. Sabia que hi havia una llengua que era el català, perquè jo sóc lingüista.
Ets lingüista.
Sí.
Diguem que hi ha una part de sensibilitat cap a les llengües en general que la tenim guanyada aquí.
Sí, això sí. A totes les llengües.
A totes les
llengües. No només el català.
Totes les llengües són cultura, oi?
Sí, totes les llengües són el mateix, perquè amb totes les llengües podem fer les mateixes coses i comunicar-nos.
Comunicar-nos, que l'objectiu final és el que comentàvem abans amb en Joan, és comunicar-se, oi?
Clar.
Per què vas, diguem, triar aquesta via? Entenem que estàs fent cursos de català, però també vas voler aprofundir en aquesta via entrant en el programa del voluntariat lingüístic.
Perquè em passava el que va dir el Joan, que començava a parlar en català perquè jo volia practicar i a més no tenia molta vergonya, però quan començava a parlar em contestaven en castellà. Ara no em passa tant, però al principi em passava moltes vegades.
Si em permets ara, aquesta resposta pot ser entesa com una mostra d'educació?
Jo crec que és una mica complicat, perquè l'altra persona pensa que és una qüestió d'educació, perquè si l'altre està parlant castellà, català amb dificultats, per facilitar la comunicació on comença a parlar castellà. Però també pots pensar, llavors mai aprendré la llengua, perquè si no parla en castellà sempre... Jo perquè no tinc molta vergonya...
Vergonya.
Però si tens una mica de por i t'hi contesten en castellà, llavors pots pensar, clar, és que parlo tan malament que... i llavors no parles més.
La Maria té facilitat per les llengües, oi?
No. Això no és veritat.
No és veritat?
No,
escolta,
tinc facilitat només per al català, però... Però
Maria,
no.
Escolta, quatre mesos, d'acord que l'espanyol del català són propers, però en quatre mesos diguem que et desenvolupes força bé.
No, perquè jo no penso així.
A veure,
perquè, no, perquè jo llegeixo molts llibres en català, també per els meus estudis, i no m'agrada la televisió gens, però com una escola d'idioma està bé. Llavors jo miro la TV3 també, i jo crec que tinc contacte amb la llengua. A més em sembla molt divertida.
Doncs parlem d'aquesta experiència conjunta que tens amb el Joan. Com funcionen aquestes trobades? Quan us trobeu i de què parleu, bàsicament? Perquè ens ha comentat ell que bàsicament et toca parlar amb tu.
No, però ell també parla.
Ell també parla. Entenem que ell també deu parlar.
Per què? Per què ho entenem?
No, ho entenem perquè us he fet una pregunta i m'heu contestat d'una manera loquaç. Per tant,
dono
per fet que les converses deuen ser entretingudes. Maria.
Sí, a principi jo escriure un full amb els meus dades i què m'agradava i els meus aficions. No sé si es diu aficions.
Aficions.
I després em van trucar per dir-me que tenia una parella lingüística. Jo crec que també, no sé, que tenia cosetes en comú. I ens trobem els divendres al matí,
sí,
i parlem per una hora o més, de vegades per més temps, per una estona, i parlem de llibres, per exemple. Perquè
d'aficions comunes.
Clar, perquè... Jo no coneix molts llibres en català. En català sí, però no us vaig llegir en català, per en castellà. I de literatura, de la vida, de la vida també, no sé.
És més fàcil, diguem, expressar-se sobre aquelles coses que un té més afició, és a dir, intentar construir un discurs sobre aspectes, doncs, que tingueu en comú, com per exemple el que ens has comentat dels llibres?
Sí, jo penso, perquè jo abans era professora de castellà. I penso que a la gent li agrada molt parlar del mateix. Jo crec que això és una veritat. I
per tant, és més fàcil construir un discurs, encara que sigui en una llengua que no coneguis gaire, a partir d'un tema que t'agradi.
Sí, però el tema que més li agrada a tota la gent és la persona mateixa.
D'acord.
Llavors, les experiències personals i tot això.
Clar, perquè evidentment en el tema del voluntariat lingüístic, li podem preguntar a en Joan, que ja ha tingut amb la Maria, són quatre parelles lingüístiques, reixides, no?
Sí, reixides, exacte, sí.
Que evidentment, més enllà de les aficions comunes, també entenem que s'estableix un vincle personal en el moment que, doncs,
sí,
es
sí.
comparteixen 10 hores de conversa.
Sí, de fet, una mica el contacte, diguem, s'inicia, per dir-ho d'alguna manera, fent una mica d'esquema, que evidentment no n'hi ha cap, és doncs dir què has fet aquesta setmana, si hi ha hagut alguna cosa especial, vull dir, alguna cosa particular, vull dir, comentar una mica inicialment la situació, doncs, des de l'última trobada fins la que estem en aquests moments iniciant, no? I a partir d'aquí, doncs, van sorgint coses sobre la marxa. Vull dir, ara, per exemple, la Maria té un problema de tipus pseudo-fonamental lligat amb els seus estudis, i és que està buscant un tema de la campanya de la normalització lingüística del 82 i està preocupadíssima, m'ha explicat on ho ha buscat, on ho ha deixat de buscar, etc, etc. Vull dir, doncs, que des d'aquest punt de vista, doncs, comentar coses d'aquestes, no?
Deixem-lo allà mateixa que faci la crida.
Aprofito per dir-lo aquí. Sí que estic buscant, l'he comentat al Joan, estic buscant el vídeo de la campanya de normalització tan important que es va fer al 1982, que era es deia La Norma, i em sembla una mica estrany perquè està sent molt difícil de trobar aquest vídeo. He mirat en tot arreu i és impossible perquè està, no sé com aconseguir-lo.
És curiós perquè, clar, el 82, és que aquí el primer que quan ens ho ha comentat fora de micròfon la Maria, la primera campanya que hem pensat és la del Digui Digui, que és el curs, però clar, el curs està distribuït per tot arreu, el del Digui Digui, per tant és molt més fàcil de trobar, i em sembla que el curs va ser cap al 85, 86, no sé si la Laura ens corregirà, aproximadament. Clar, això encara era abans, és a dir, estem parlant d'abans de la llei de normalització lingüística i tot, el 82.
No, és el primer vídeo o la primera publicitat que es va fer a Catalunya per fomentar l'ús del català. Vaig llegir molt sobre aquest tema perquè és el meu treball de recerca i va ser molt important, i es va copiar al País Basc també la campanya de La Norma i ha tingut una difusió molt important, però després jo ara mateix estic provant per encontrar el vídeo, per veure-la, perquè tampoc jo no vivia a Catalunya, i està sent molt, molt difícil, no està a ningú enlloc.
Enlloc,
perquè he dit malament abans, em van corregir.
Sí, però no, que és molt pesat corregint. Abans l'hem preguntat amb ell i ha dit...
No, però clar, no, de vegades em corregeix, a mi em sembla bé. No tot el temps, perquè si no podria parlar, perquè tinc molts errors. Però de vegades sí em corregeix. I a mi no, em semblava, per exemple, si repeteixo el mateix error... per corregir-lo, perquè si no és es diu error fossilitzat. Es diu fossilitzat en català. Sí. Sí, en castellà...
També. És a dir, és aquell error que mentre no te'l corregeixin penses que no és cap error.
Clar. I ho utilitzes moltes vegades.
Exacte. I aleshores doncs agraeixes que algú et digui no, si allò que estàs dient no ho dius de manera correcta.
Clar, però ja t'has acostumat i és molt més difícil de canviar.
Quantes sessions porteu ara?
Ara en portem tres.
Tres sessions.
Sí, de fet, ens vam trobar abans de Nadal, però esclar, en fi, amb el tema de les festes de Nadal, que la Maria marxava a Madrid i tot, doncs hem començat després de Nadal. Vam començar, em sembla que cap a mitjans de gener, o el 10 o 4, així, una cosa així. Sí.
I la Maria entenc que també està estudiant català en paral·lel o no?
No del tot.
A veure.
Perquè... jo vaig a la universitat i les classes de vegades són en català, de vegades en castellà, però la veritat és que més en castellà que en català. No, però ara estic
a quina universitat?
A la Pompeu Fabra.
A la Pompeu Fabra.
Però ara estic una mica contenta perquè al principi no tenia una mica de por, però ara de vegades pregunto a la classe en català per practicar. També a un nivell acadèmic, perquè no només a la botiga parlar català està bé, però també el meu interès seria parlar bé el català, no com parlo ara mateix, i poder escriure també. I...
Home, si en 4 mesos hem arribat a aquest punt, em sembla que en 8 mesos prosperarem molt més, no? Això ens ho dirà l'experta, Laura.
Parla molt bé, oi? I és fonamental això que ella ha insistit i ha remarcat molt, que no té vergonya, no té gens de vergonya, parla molt bé i a més s'enrotlla molt, amb la qual cosa, sí, això ja és un punt a favor d'ella, sí. I està molt preparada i té una inclinació cap a les llengües i tot fa una mica, no?
Ho fa més senzill.
No ho sé.
És una predisposició ja cap a aprendre...
Després també voldria afegir que és molt autoexigent amb ella mateixa.
Sí, una mica.
Sí.
Però
que té la part positiva, però esclar, també té la part problemàtica, perquè llavors vol avançar tant que esclar, materialment és difícil. No és que s'entrebanqui, que voldria ella ja tenir un nivell de facilitat i de fluïdesa d'idioma lògicament molt més gran del que té, però esclar, tot requereix el seu temps.
La parella lingüística té la base de la comunicació verbal, per parlar amb una persona, però clar, evidentment una llengua també té la vessant escrita, la part gramatical, etcètera, etcètera. Tot això com ho portes?
Perquè la part oral jo crec que és la més fàcil.
Comencem des del principi. La part d'entendre el català suposo que és la més fàcil de totes,
Clar, sí.
La part d'entendre...
D'entendre el català oral, no?
Sí.
Oral i escrit jo crec que és la més fàcil.
És el més fàcil.
El més difícil és parlar i per mi sobretot escriure. Però jo tinc problemes quan he d'escriure al català, perquè de vegades estic al xat amb una amiga que és catalana de Girona i començo a escriure en català, però em sento molt malament, perquè jo tinc els meus estudis, però escric com si no tingués estudis, perquè tinc molts errors d'ortografia, jo suposo que gramaticals també, i em sento una mica mal. Per això m'agradaria saber escriure bé.
Sí, però el problema és que fins i tot hi ha molts canvis ortogràfics de bes altes i bes baixes entre el català i el castellà,
que
fins que no te'ls aprens.
No. La gramàtica jo crec que és molt similar, perquè és una llengua romànic com el francès i tot. La gramàtica és similar, el subjuntiu és el mateix i tot. Però sí, l'ortografia jo crec que és molt difícil, els accents, els pronoms febles també.
Els pronoms febles, bé, per això ja hi arribarem, oi? Els pronoms febles que són la signatura,
malson.
El malson, exacte, dels estudiants de català. Però bé, en qualsevol cas, els pronoms febles són potser la part menys important a l'hora d'establir una comunicació oral.
No ho sé,
No ho saps?
No ho sé.
Per fer-se entendre?
Sí, per fer-se entendre, sí.
Després, home, si hem de parlar correctament, òbviament també els hem de conèixer els pronoms febles, no?
Sí, clar.
Però no són allò més fonamental.
No.
Què m'has dit que estudiaves? És a dir, estàs a la Pompeu Fabra estudiant...
Un màster de comunicació social.
D'acord, és que no t'ho havíem arribat a preguntar. Sí, un màster de comunicació social. Perquè, ens has comentat, ets lingüista.
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs, i Després us falten 7 sessions ara mateix.
Sí, exacte.
7 sessions que hem d'entendre que es portaran a terme durant les properes
setmanes. Tranquil·lament, sí.
No li hem preguntat a la Maria com va caure a Sitges.
Ah, perquè tenia una amiga que vivia aquí a Sitges i a l'estiu vaig venir per veure-la i em va agradar molt, perquè també com a Madrid no tenim platja, com la canció. No tenim mar i...
No, però
no és el mateix.
No és el mateix.
M'agradava viure en un lloc més petit i amb una platja, un mar més tranquil, encara que he de viatjar a Barcelona tots els dies, però el tren de Rodalies va molt bé.
Potser és la primera persona que ens ho diu, això, eh? Però bé, com només fa 4 mesos que el coneixeu...
Aquí discreparíem seriosament, eh?
Obriríem una altra conversa, no?
No em pagaran res.
No, treballeu a Renfe, no?
No.
Doncs aleshores, i fins a quan us penseu estar aquí a Barcelona?
Encara no sé. Estic pensant que aquest any segur, perquè he de terminar el meu treball de recerca i després sí, m'agradaria estar més temps, però encara no tinc una feina, però sí, trobaria una feina per vivir aquí per més temps.
Tanmateix, si hi ha una cosa que crida l'atenció és que una persona arriba aquí per fer un màster que s'ha d'estar només un any i que hagi mostrat un cert interès per integrar-se en català. És a dir, que tenint ja, diguem, l'altra llengua per poder utilitzar, que hagueu prestat aquest interès per l'aprenentatge d'una llengua. Ha cridat l'atenció, com a mínim crida l'atenció.
Clar, no, jo penso que si tu vas a un lloc on parlen una llengua i vols saber com és el lloc i la gent i tot, jo crec que és important saber també la llengua, perquè la llengua només és per comunicar-nos, també és una senyal d'identitat i tot.
S'entén millor la gent a través de la seva llengua? No sé si he expressat bé la pregunta.
Sí, jo crec que sí. Però també que si... Per exemple, aquest estiu jo vaig anar a Malta per aprendre l'anglès, perquè és una... allà on parlen anglès i maltès, però... No és que hagi après el maltès, però sí algunes paraules, perquè em semblava una situació també una mica estrany, que la gent pensa que només parlen l'anglès, però després t'adones que parlen més el maltès que l'anglès i encara l'anglès no parlen tan bé totes les persones.
D'acord. Joan, les anteriors parelles lingüístiques que vareu tenir, d'on venien?
Una era xilena, la primera. La segona era de Guinea Equatorial, que de fet portava molts anys aquí i tenia com a idioma... Bueno, les dues, evidentment, tenien com a idioma matern el castellà.
Sí.
I la tercera era de Letònia.
De Letònia. Déu-n'hi-do.
Parlava letó, rus, anglès, castellà, català i crec que en tenia algú de francès.
Déu-n'hi-do. Com per donar-li lliçons, no?
Tenia més capacitat de llengua.
Sí, jo crec que hi ha països que tenen una alta capacitat lingüística, eh? I a més, de veritat que era una persona amb un interès tremendo per les llengües. I dic això perquè, per exemple, les persones que tenen llengües semblants, com potser el català-castellà o italià-català, o que són totes d'origen... que tenen d'origen el llatí, suposo que és més fàcil entendre una i altra llengua. Però els que no tenen la llengua materna d'aquesta arrel, els hi costa molt. Ho dic perquè, per exemple, el meu professor d'anglès parlava castellà i el català no l'entenia. No l'entenia inicialment, o sigui, ell després el va anar aprenent, però inicialment li parlaves en català i no entenia absolutament res. Vull dir, i ell em deia que quan anava, per exemple, a Itàlia, que jo, doncs, qualsevol de nosaltres va a Itàlia i entendràs coses, evidentment, per molt que no el parlis, entendràs alguna cosa. Ell deia que anava a Itàlia i com si li parlessin en xinès, no entenia absolutament res. O sigui que des d'aquest punt de vista hi ha persones que deuen tenir una gran facilitat per assumir el tema de les llengües. I amb ella, amb el cas de, es deia Dina, el cas de la Dina, era un cas semblant al català-castellà. Ella va néixer quan els països bàltics estaven sota la dominació russa, va aprendre a estudiar en rus, la seva llengua era el letó, i en aquests moments havia, segons deia ella, es havia transformat en una persona que, per poc que podia a Letònia, que parlaven els dos idiomes, no volia parlar el rus.
D'acord.
Com, diguem-ne, com a rebuig a la imposició d'haver tingut que estudiar en rus.
Ara li preguntem a la lingüista. Pot tenir això que ara ens comentava en Joan, té una certa verosimilitud, és a dir, que el fet d'estar de tenir llengües de la mateixa arrel, com són el català i el castellà, ens és més fàcil entendre'ns, i en canvi una persona que tingui com a llengua materna l'anglès, que ja no és de la mateixa arrel, pot tenir més dificultat per passar d'una a l'altra?
Sí, clar. Però, clar, per nosaltres que parlem llengües romàniques, les altres llengües romàniques són
fàcils. Són relativament fàcils d'aprendre.
Sí, però per nosaltres, perquè tampoc no està bé dir que el xinès és una llengua difícil. És difícil per nosaltres, però no per...
Pels xinesos, oi?
Els xinesos, o... Clar, però sí, clar. Perquè fas la traducció, perquè és més fàcil. Jo he estudiat dos anys el àrab,
sí.
I no ho parlo com el català, que només he estudiat per 5 mesos.
D'acord. D'entrada, quan no has parlat i gairebé no has sentit ni un borrall de català, és fàcil per una persona de castellana entendre'l? Entendre'l, estic parlant.
Entendre, sí. És molt fàcil perquè, sí, perquè està tot arreu el català.
D'acord.
És veritat. No està tant com podria estar, però sí que a la televisió, al tren, a tot arreu està el català, i jo crec que és molt fàcil, però només has d'acostumar, perquè no crec que hi hagi gent a Catalunya que no comprèn el català. També m'ha interessat molt, sí, un tema que vaig llegir a un article a internet sobre el mite del català monolingüe. Li vaig explicar al Joan una vegada. Perquè no, estàvem buscant en aquest article, l'escriptor deia que hi havia catalans monolingües. No hi ha ningú català que no compreni el castellà, com tampoc no crec que hi hagi ningú castellà o una persona que la seva llengua sigui el castellà que no comprèn el català si està viuen a Catalunya, perquè és fàcil de comprendre. Jo crec, sí.
Jo crec que també hi ha un aspecte de tenir la ment oberta, eh? O sigui, sí que hi ha gent que viu a Catalunya que no entén el català, eh?
No?
Sí, jo me n'he trobat, alguns me n'he trobat. I ho dic perquè jo estic de cara a gent, i llavors en molts petits casos, però jo m'he trobat gent que m'ha dit, escolta, m'explica'm un castellà perquè no he entès el que m'estàs explicant en català. I gent portant anys visquent aquí, i gent d'uns 30 i tants anys, o sigui, tampoc estic parlant de gent d'una edat que potser els hi costa més assumir doncs canvis i coses així. Jo crec que també és una qüestió de tipus de voluntat, eh?
El que passa, sense voler entrar en cap debat, fins a quin punt algú no entén o fins a quin punt algú no diu que no entén.
Bé, per això dic que és un tema més aviat potser de voluntat. Sí.
Per això, sí. És curiós. Bé, en qualsevol cas ens ha servit aquesta parella lingüística doncs per això, per entendre aquestes motivacions d'una persona que ve de Madrid, que fa 5 mesos que ha arribat de Madrid, que entra a intentar entendre i intentar explorar doncs aquest món. El que diem sempre, la comunicació és cultura, sigui en qualsevol llengua que es pugui fer, i més ens ho dirà una
lingüista. No, i la gent de Madrid no som tan incapaços de parlar català. Sí, perquè de vegades...
Home, trenca una llança a favor de la teva terra.
Clar, clar, perquè de vegades em pregunten que d'on soc i jo diu que,
de Madrid,
dic que soc de Madrid
i
em pregunten
i
com és que estudies català, perquè els, la gent de Madrid també sabem llengües, no? Mm-hmm. I ens interessa parlar les llengües. No?
Anava a dir, tots anem una miqueta amb el sac del lloc on
clar,
venim, no?
Clar.
Hi ha molts mites sobre els catalans, hi ha molts mites sobre els bascos,
sí.
Hi ha molts mites sobre els andalusos, hi ha molts mites sobre els madrilenys, oi?
Sí, els prejudicis.
I n'està ple. Doncs Maria Pérez, doncs estudiant parella lingüística, Joan Peraire, parella lingüística de la Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquí doncs, la vostra experiència, la vostra comunicació, que en el fons l'objectiu final d'aquestes trobades de parelles lingüístiques és aquesta, és la comunicació. Deixem una altra vegada aquí, fem aquesta demanda, la campanya de la normalització lingüística de l'any 1982, que la Maria ho està buscant
pel
seu màster. Si algú en té algun coneixement, que ens ho digui aquí a la ràdio, ens posaríem en contacte amb ella, perquè seria molt interessant. Laura, parella model, eh?
Fantàstics. Sí. A veure si ens escolta molta gent i s'animen a fer parelles lingüístiques, que és una cosa que està molt bé, que fins i tot és divertit, que t'ajuda a conèixer una altra persona, una altra manera de viure, de pensar, no sé, és un intercanvi xulo, oi?
Sí, a més és enriquidor.
Home, el Joan, el fet que vagi repetint també és una bona senyal.
Sí, amb aquest sentit m'ho passo bé, si es pot expressar d'aquesta manera, sí.
Doncs, com dèiem, Maria, Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I molta sort.